amb Anna Ballonesta.
I la tertúlia d'aquest dimecres 28 de setembre, com dèiem, estem pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la trobada que ha tingut aquesta tarda amb tots els consellers del govern i també a aquesta hora amb Jordi Turull. Però abans saludem els tertulians d'avui, Jordi Cabré, advocat i escriptor, què tal? Molt bona nit. La Maria Vila, que és advocada, què tal, Maria?
Hola, bona nit.
L'advocat i periodista i professor també universitari, Josep Manel Silva, què tal, Josep Manel? Bona nit.
Bona nit, Anna.
I l'Anna Simó, que és filòloga i exdiputada del Parlament. Bona nit, Anna,
bona
també.
Nit.
Déu-n'hi-do, eh? Quins dos dies, perquè ahir acabàvem tardíssim amb aquest debat de política general al Parlament, i avui doncs la situació s'ha anat complicant al llarg d'aquesta tarda. Haurem d'estar pendents, evidentment, d'aquesta compareixença de Pere Aragonès. No sé si també tenim connectat el Marc Martínez Amat. Marc, ens escoltes?
Sí, sí.
Marc, escolta'm, explica'ns una mica quin és el panorama a aquesta hora, pendents d'aquesta compareixença. Tens alguna pista de quan podria ser? El president està reunit de moment a aquesta hora amb Jordi Turull?
Sí, no sabem quan podria ser, perquè els timings, diguem, les previsions que hi havia horàries ja han anat saltant pels aires de fa estona, perquè, per exemple, teníem pendent una reunió de l'executiva de Junts per Catalunya, primer a les 7, després a 7:45, i ara no sabem si l'han començat o estan esperant que el secretari general, que Jordi Turull, acabi aquesta reunió per anar cap allà. Tindria sentit, perquè es discutirà sobre el que es pugui acordar o parlar en aquesta trobada que estan fent el president Aragonès i Jordi Turull. Sabem que hi haurà una compareixença a la Galeria Gòtica, i no sabem tampoc encara si admetrà preguntes al president en aquesta compareixença. Sortirà tot sol i ho farà per aclarir tota aquesta marató de reunions que hi ha hagut avui, les primeres al matí amb clau més interna per part del nucli de confiança del president, per analitzar la situació després d'aquest debat de política general d'ahir, que va acabar amb aquesta tensió entre Junts per Catalunya i Esquerra, amb Junts per Catalunya amenaçant el president de demanar-li que se sotmeti a una qüestió de confiança. Després hi ha hagut aquesta convocatòria extraordinària del Consell Executiu, que surt amb versions diferents per les dues parts sobre què ha passat exactament. Per part de Junts per Catalunya han fet un comunicat dient que els consellers unànimament han fet costat a la posició que defensava ahir el seu cap de files al Parlament, Albert Batet, amb aquesta amenaça etzibada d'una qüestió de confiança si no es mou el president i accepta les tres condicions que li posen. I, en canvi, la versió que ens donen des de la banda d'esquerra del govern és que els consellers han tingut unes posicions divergents a l'hora d'expressar si fan costat o no aquesta qüestió de confiança. Veiem, almenys amb aquestes posicions, amb aquestes versions que tenim, no sembla que hi hagi un acord a tocar. Mm. Ara, veiem què passa en aquesta última reunió, segurament la més transcendental del dia d'avui, entre Turull i Aragonès, en la qual veurem si es redreça la situació, si arriba en alguna mena de compromís, o bé si l'escenari de ruptura es consuma i en tenim avui l'anunci. Sembla que la intenció del president avui era treure'n l'entrellat, per dir-ho així, és a dir, que en sortís l'aigua clara de si Junts per Catalunya continua el govern o en surt. Per tant, veurem si el desenllaç es produeix en aquesta compareixença.
Doncs veurem què és el que explica Pere Aragonès. De moment sembla que d'aquesta primera reunió està tot obert, a falta, com dèiem, del que expliqui el president de la Generalitat. Com que estem pendents d'aquesta compareixença, si us sembla, fem ara una petita pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonès. No ho sé, amb Anna Ballonès.
Quan passa gairebé un minut d'un quart de 10 de la nit, seguim pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, com ens deia el Marc Martínez Amat, ara també des del Palau de la Generalitat. Encara no se sap a quina hora pot ser aquesta compareixença. De moment sembla doncs que el president de la Generalitat encara estaria reunit amb Jordi Turull a aquesta hora. En fi, no us he deixat parlar encara, no sé com veieu tota aquesta situació d'aquestes últimes hores d'entrada, no sé si us esperàveu que el debat de política general acabés de la manera com va acabar amb aquesta petició de Junts per Catalunya, amb aquesta qüestió de confiança, si us esperàveu que la cosa aniria així, perquè a més va ser molt tard, és a dir, ja no la vam enganxar ni en directe al 9C, va ser més tard quan hi va haver doncs, aquesta picabaralla també entre Albert Batet i Pere Aragonès. En fi, no sé, Jordi, com estàs, com analitzes aquestes últimes hores?
Una prèvia. A la gent li interessa la política i, en general, li interessa el tema de la independència de Catalunya. Però això no. És a dir, el que està passant ara i que porten mesos i gairebé anys arrossegant d'aquests tipus de vodevils no interessa a ningú i entenc que els mitjans de comunicació diguin parlarem menys de política si la política ha de ser això. En segon lloc, jo la postura d'ahir del portaveu de Junts dient que potser, si no es complien aquests acords, es plantejaria una moció de confiança, una qüestió de confiança, no em semblava tan greu, tenint en compte que era només una possibilitat. Com que només era una possibilitat, doncs el fet que el president li hagi sentat tan malament això, només ho interpreto com que veu difícil que es pugui interpretar que es compleixen aquests acords en el futur. I, per tant, doncs, suposo que va per aquí, que realment els camins es bifurquen. El guió d'aquesta legislatura és un guió de diàleg i de no confrontació. I tothom ho ha de tenir present, això. El guió d'aquesta legislatura, per resultats electorals, el va guanyar Esquerra Republicana i Junts s'hi ha adaptat amb major entusiasme o menys, però s'hi ha adaptat. De tota manera que és una legislatura que el guió és aquest. Que aquest diàleg acaba malament o acaba bé, ho havíem de veure, però si hagués acabat bé, doncs l'aposta d'Esquerra Republicana era encertada, si hagués acabat malament, donava raons a Junts per trencar, etc. Però com que encara no ha passat ni una cosa ni l'altra, aquest plantejament de trencament del govern, sigui per part de Junts o sigui per part d'Esquerra, en aquest moment ens deixa amb l'incògnita d'on acaba el relat d'aquesta legislatura, que és el que a mi em sap greu. M'hauria agradat esperar a veure si el relat aquest acabava d'una manera o d'una altra i no que es precipités un trencament per culpa interna del govern.
Però llavors tu dones per fet que hi ha un trencament avui?
No,
és a dir, que avui es convoquen eleccions?
No, volia dir això en absolut. Volia dir que m'estranyaria molt, o a mi em decebria no poder saber com acabava aquesta història del diàleg i de la no confrontació i que la forma de no saber-ho sigui per culpa interna. Dit això, jo no crec que passi. Jo no crec que es trenqui el govern perquè ni quedar-se al govern en aquest moment ni marxar del govern per part de Junts, crec que cap de les dues coses ens acosta enormement cap a la independència. Per tant, em sembla que la cosa més aviat tiraria cap a quedar-se més o menys igual, i en qualsevol cas, si el president Aragonès considera que s'ha fet un excés, doncs aleshores Junts podria considerar marxar o no. El que sí que no entenc són les declaracions de Laura Borràs. Aquestes no les entenc quan diu qui s'hauria de plantejar de marxar per incompliment dels acords és Esquerra Republicana. No, escolti.
Ha dit, si Esquerra no està complint els compromisos, per què la pregunta no és si Esquerra no ha de sortir del govern?
Jo aquesta part no l'entenc massa, perquè si tu sospites que la teva parella t'està enganyant, el que fas és o donar-li una altra oportunitat o trencar. Però el que no fas és dir-li, trenca amb mi. Això no s'entén de cap manera. Per tant,
home, Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que en l'àmbit de la parella passa bastant això.
Sí,
assumeix tu
els paral·lismes costa amb la parella, jo crec que no són mai adients.
No,
em sembla que no és la postura més coherent.
Maria,
jo crec, marxes o no marxes?
Jo faig una anàlisi molt més prosaic, perquè no crec que res d'això, ni d'aquesta legislatura ni de l'anterior, tingui res a veure amb la independència, amb una confrontació d'estratègies que crec que no hi té res a veure. Crec que és tot molt més senzill que això i que Junts simplement busca no deixar-se arrossegar pel que ell considera que és, posem-ho en termes molt grandiloquents, una rendició, i que l'única cosa que està intentant és testejar l'opinió pública i la seva pròpia claca de veure fins a on, com els cau que ells apretin una mica més el govern o hi apretin una mica menys. El problema que s'han trobat ara és que pot sortir Batet a altes hores de la nit a parlar de qüestió de confiança, que no hi ha cosa més extraterrestre segurament en aquell context que això, i que per l'altra banda Aragonès diu no, no, doncs parlem-ne, perquè la qüestió de confiança en realitat és Aragonès qui l'ha de plantejar, perquè si volguessin de veritat posar un problema parlarien de moció de censura i anirien a buscar suports si creuen que els podrien tenir. Però la diferència ara és que Pere Aragonès, segurament també perquè fa la seva lectura política i els seus càlculs electorals, diu fins aquí podríem arribar. Llavors assistim a un vodevil que dura durant tot el dia, que jo crec que tampoc no interessa a ningú i que realment és el resultat de com s'han carregat la política i el prestigi de la política per com s'ha fet la gestió del no procés en els últims anys. I a partir d'aquí, cadascú, suposo, tots dos partits avaluaran què en poden treure, què no, però dins d'aquesta batalla, que és merament a les properes eleccions, que uns consideraran que els va bé que siguin ara, altres consideraran que potser millor esperar, i mentrestant anem provant a veure l'opinió pública com reacciona a les nostres estrabades, i no crec que hi hagi més que això.
A veure, Josep Manel Silva, que fa estona que et veig aquí fent ganyotes i...
No, les ganyotes és perquè...
No em diguis que estàs d'acord amb mi, Silva, que...
No, mira, no he parlat encara, no? Anava a dir que t'he prohibit que li digui que estic d'acord amb ella, per tant, no ho faré, però és que estic d'acord amb ella. Però, bueno, canviarem de registre per dir-ho d'una altra manera. A veure, ens has començat per preguntar si ens sorprenia, oi que sí? Si ens sorprenia el que havia passat aquesta setmana. I el més trist de tot és que ja no ens sorprèn gaire cosa, no? O sigui, a l'espectacle, no només d'ahir, i potser d'avui també, no?, sinó de fa ja dies, no sé, jo crec que és com entre lamentable i surrealista. O sigui, tenim un govern que tothom sap que és un govern de coalició, que ja costa que els governs de coalició funcionin, però que van cadascú. L'última cosa que vaig sentir és que els consellers de Junts anunciarien els projectes pel seu compte, fins i tot encara que fos en contra dels projectes d'Esquerra Republicana, cosa que és fantàstica per coordinar un govern, no? Aleshores, el que estem veient aquests dies, clar, és que va més enllà, clar, per això dic, no vull dir que estic d'acord amb la Maria, però és que realment això no té res a veure amb la independència. I clar que és un descrèdit de la política, evidentment, però pels que ens agrada la política... però potser també pel que no li interessa l'absoluta independència. Per sort, el president de la Generalitat va parlar d'altres coses. És més, va parlar més temps d'altres coses que del tema, per cert, que ha acabat d'enterrar definitivament la via unilateral, que és tornar a treure el tema del Quebec i la llei de claretat i d'aquestes coses, no? Però
el definitivament t'agrada sembla... molt, això definitivament t'agrada
sí,
molt.
Sí, bueno, això és el que ha fet Esquerra.
Veurem.
Esquerra fa això, perquè planteja això, per tant, jo entenc que està enterrant la via unilateral. Junts no sé què vol fer, perquè jo crec que un dels problemes que tenen entre els dos que no saben què fer, però és que hi ha més món més enllà d'Esquerra i Junts, no? Hi ha altres mons i hi ha una realitat de cada dia i els problemes que la gent té cada dia. Però, en tot cas, el que també estic d'acord amb el Jordi, perquè quan estic d'acord també se li ha de donar la raó, és que el que em sembla totalment al·lucinant és que sigui la presidenta cessada del Parlament de Catalunya la que digui que quan els problemes els estan plantejant ells, perquè bàsicament tot el que està passant és un problema dintre de Junts. Jo crec que és així. O sigui, Esquerra sembla que té una línia, es pot entendre o no, però la té. I el problema el tenen dintre de Junts, que plantegi que se'n vagin del govern el president de la Generalitat i els consellers d'Esquerra si no estan d'acord. O sigui, això no és comparable a cap relació de parella, Jordi. O sigui, això és simplement surrealista, no té cap sentit. Igual que no té sentit plantejar des d'un grup parlamentari que forma part del govern que el president de la Generalitat presenti una moció de confiança al Parlament del qual formen part i formen part d'aquest govern. O sigui, jo sincerament no em sorprèn perquè què més ha de passar, no?
Quan parlàvem ara de la possibilitat d'un trencament dins del govern, Anna, tu feies que no amb el cap, eh? No creus que aquesta sigui l'opció ni d'Esquerra ni de Junts en aquests moments?
D'Esquerra, el president ja ho va dir molt clarament, i de fet en el debat de política general la meva sensació és que no va voler trepitjar ulls de poll. Amb la CUP va tenir unes respostes exquisides, crec, tot i les diferències evidents de programa i del que es deien, i fins i tot en Batet no li va respondre, no va haver-hi rèplica, i quan va respondre va ser responent precisament al president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, que va dir, escolta, si tu tens problemes intents per resoldre, i entenc que referia a la famosa consulta interna per saber si han de sortir del govern o no, resol-los i després ja en parlarem. Jo, al matí, i responent a la primera pregunta que feies, si m'esperava al vespre això que va passar. Jo no m'esperava això, però és evident que quan veus que el president llegeix allò que han fet sempre tots els presidents als debats de política general, no? La Bíblia, el llistí telefònic i tal, i veus que no hi ha aplaudiments, aquells morros, aquelles males cares, dius això, d'alguna manera, tot aquest mal rotllo que hi ha hagut aquestes darreres setmanes, d'alguna manera s'ha de concretar i ha de ser-hi. I ja es veurà ara. I per acabar, jo estic amb el Jordi, que aquelles hores de la nit, amb un debat de política general que enceta un curs polític que serà brutal perquè fa la inflació, els preus elevats, la repressió que continua, no? La repressió política continua contra l'independentisme, i dos tios, o almenys un dels dos, doncs parlant que si tu, que si jo, que si tu no m'asseus aquí, que si jo no m'assec allà. Jo crec que la majoria de la gent, això, els pocs que poguessin estar escoltant o els que avui se n'han anat informant, això no ho entenen. Perquè és una mica el que va dir Aragonès. Crec que hem de deixar de parlar tant de nosaltres i parlar més del país i de la gent. Perquè és que si no, no s'entén. Sembla que els únics problemes del país siguin jo, mi.
Sí, nosaltres aquí estem intentant interpretar les intencions d'un partit i de l'altre, i no crec que sigui, hagi de ser l'anàlisi de fons d'una qüestió com Catalunya, siguin del tema social o el tema més polític, que ens hagués d'ocupar en qualsevol tertúlia de Ràdio.
Però no veieu la imatge externa que més projecta? És a dir, per exemple, quan ahir planteja el president Aragonès el tema que de la llei de claritat i responen de seguida al govern del PSOE a través de la seva portaveu, que d'això no està en la seva agenda, o sigui, el que passa ara, la sensació que dona fora és que això no és seriós, o sigui, no sé com ho veieu,
no,
fora
no,
i a dintre.
No, que no és seriós, perquè, o sigui, sí. Jo crec que més enllà d'aquestes picabaralles, la més fotuda de les sensacions és que la Generalitat no serveix per res, i per això, i d'aquí, jo crec que ve també aquesta indiferència, que és que hi haurà molta gent que pot pensar, a mi que s'espatussin així fins a un cert punt, més igual, perquè és que fins i tot si fessin coses, tinc la sensació que tampoc no té cap impacte. Home, real en la seva vida.
Dèieu tant el Jordi com la Maria, dèieu, això que està passant no interessa la gent. És a dir, sí que tot aquestes picabaralles que hi ha hagut aquests darrers mesos, aquest estira i arronsa, entenc que hi hagi un desgast per part de la ciutadania i que molta gent hagi decidit, doncs, desconnectar. Però no creieu que això que està passant aquestes últimes hores hi ha hagut gent que pot haver pensat, ostres, això potser sí que ara la cosa va una mica més seriosament i sí que hi ha més gent pendent, per exemple, avui que fa un mes i mig enrere?
Però que fa el públic dels dos partits, que és un públic independentista, crec que és un tema menor. Ara bé, sí que és veritat que podem tots interpretar els moviments de cadascú i per on van i quina intenció de fons poden tenir. En el cas de Junts, per exemple, si la legislatura realment anava d'una taula de diàleg per veure si el PSOE tenia alguna idea, si es podia arribar a alguna banda, si Espanya era reformable o no, que era una pregunta que encara continua sent interessant, Junts només havia de fer que intentar governar i veure, en el cas hipotètic que aquesta taula anés malament, com fins i tot Esquerra Republicana es podia anar desgastant. I si anava bé, doncs intentar fer de contrapès o fer de veu de la consciència. Però trencar, ara mateix, des del punt de vista purament tàctic, que és una cosa que, insisteixo, no interessa massa a ningú, des del punt de vista purament tàctic no li veig el sentit.
Ni trencar ni convocar eleccions, perquè eleccions en aquests moments el president de la Generalitat no ho farà, és el que ho ha de decidir.
Fer una campanya de municipals és ara.
Sí, 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 no té cap sentit. Un altre argument per no trencar, que és un tuit del Roger Medina d'ara de fa no res, que parla d'una cosa que crec que és prou important i que moltes vegades l'obviem, que diu que, segons la darrera actualització de la relació dels càrrecs i personal eventual de la Generalitat, el personal d'aquestes posicions de Junts al Govern és de 180, amb una massa salarial de 15 milions d'euros i una retribució mitjana propera als 86.000 euros anuals.
Sí, sí.
Al final, tot em sembla que, i moltes vegades ho passem per alt, però al final tot té força a veure amb això. Si Junts pensés que políticament realment li interessa, perquè és una cosa imminent d'ara convocar eleccions d'aquí quan sigui i treure més diputats que suposaran doncs una posició més de força al govern, doncs segurament ho faria. Si no hi ha una certesa sobre això, el que pesa és doncs una xarxa que està muntada, que funciona i que més o menys escenificacions de ruptura i de desacord tira endavant com fa moltíssims anys
xarxa,
que tira endavant amb crisis
en
diverses.
Si, la xarxa en si, la xarxa de càrrecs, no és condemnable en si, si tens un objectiu, si tens un relat més o menys coherent. És a dir,
sí, per mi no em sembla un problema.
Es tracta de ser tu una persona o un partit en poder perquè no ho sigui la gent que no pensa com tu. Per tant, això no seria condemnable si no fos que el relat és tan boirós i que encara no se sap ben bé per què hi són o hi deixen de ser o si volen o no volen. Aleshores sí, quan la gent es comença a plantejar si realment
el problema
no es tracta de sobreviure.
Com preguntava això l'Anna, si no passa res, perquè tu deies, potser ara sembla que no, que potser sí, no? Doncs si no passa res, que és el que sembla que tots més o menys estem d'acord, tot i que ens poden sorprendre un altre cop, no vol dir que serà, que s'arreglarà, ni que serà millor. Segurament demà serà encara pitjor.
Clar, és que si no passa res, és a dir, com continua aquesta
legislatura? Si en algun moment haurà de passar alguna cosa.
Però perdoneu, això és el que dèiem exactament, i jo recordo discutir-ho molta gent aleshores, quan va acabar la legislatura de Quim Torra com a president i després de Pere Aragonès com a president interí, que molta gent favorable i contrària a la independència, no necessàriament ideològicament molt marcada, deia, no, ara tindrem un govern, que ja n'hi ha prou de tot aquest teatre, perquè ara hi haurà, sigui qui sigui, hi haurà un candidat seriós que serà president. Doncs et trobes amb les mateixes, perquè hi ha una qüestió de fons que mentre no s'adreci no resoldrà res, que és l'autodeterminació, i tot s'anirà podrint així. I quan dic, Anna, que la sensació és que la Generalitat no serveix per res, no vull dir que no hi hagi una administració que faci la seva feina, vull dir que ideològicament, que governin uns o que governin els altres, hi ha una mica la sensació que no fa gran diferència.
Doncs sí que la fa.
Bueno,
jo
ja
defenso que la fa, no? La diferència, i tant que la fa.
Bueno, veurem si governa el PSC, a veure què passa.
Bueno, la fa, doncs, mirant, per exemple, la política fiscal. Seria un element interessant que aquests dies està en discussió per tot arreu, no? Només el govern de l'Estat, els governs de les diferents autonomies. Sí, evidentment que jo crec que sí que hi ha diferències. El problema és si la diferència consisteix en com van cap a la independència, que és una cosa que jo crec que no és viable, que no és absolutament
viable. Si el debat és aquest, mira, jo ja hi...
Ara, la resta de coses, evidentment que hi ha elements ideològics.
Deixeu-me que vagi un moment al Palau de la Generalitat, on hi ha el Marc Martínez Amat. Marc, no sé si hi ha algun moviment, alguna novetat a aquesta hora al Palau de la Generalitat.
Pocs moviments. Fa dues hores ara que ha començat aquesta reunió de Pere Aragonès amb Jordi Turull. Per tant, igual hi ha el temps que hi ha hagut abans de la reunió del Consell Executiu, la reunió extraordinària, i el que estem pendents és que, com que la compareixença la farà a la Galeria Gòtica, nosaltres som a la sala de premsa, a la planta de baix, per tant, ens han d'avisar, ens hem d'instal·lar a dalt, hem de pujar, i per tant encara falta estona per poder sentir aquesta compareixença, i a més encara tampoc no ens han dit que s'hagi acabat la reunió, per tant em sembla que encara va per llarg això.
Marc, abans d'aquest Consell Executiu extraordinari, sí que sabem que hi ha hagut un dinar de Junts, que hi ha hagut Borràs, hi ha hagut Turull amb els consellers de Junts. Se sap alguna cosa de com ha anat aquest dinar? Quina ha estat la consigna de la direcció del partit cap als consellers de Junts?
Sí, ha estat un dinar que hi havia tots els membres del govern de Junts, per tant, els 7 consellers amb el vicepresident, i hi havia la cúpula del partit, com deies, amb Laura Borràs, Jordi Turull, en Josep Rius i l'Albert Batet, un dinar que s'ha fet, alguns venien del Parlament, d'Etapa Madre, no? És el restaurant on s'ha fet el dinar, i que ha servit per fixar la posició en què entrarien en aquesta reunió, que ha estat la que han explicat després, sortint. Que és que, sí,
Marc, riuen del impossible, nom, no riuen de tu,
impossible,
riuen del
Marc,
nom de...
Ignorar el nom del restaurant.
Nom tot,
és impossible, Marc.
Doncs, i a la reunió han acordat que entrarien defensant la posició que Albert Batet ahir va transmetre al debat de política general, i de fet en el comunicat posterior de Junts doncs, deien això, que aquesta és la posició que han defensat. Aquesta és la versió de Junts. Després dèiem que Esquerra considera que dins no hi ha hagut tanta unanimitat dels consellers a l'hora d'expressar-se, sinó que hi ha hagut molts matisos en aquestes posicions individuals que un per un el president ha demanat a cadascun dels consellers.
Clar, parlava ara el Marc també, no?, d'aquests consellers de Junts. Quin paper creieu, o quines sensacions creieu que tenen alguns consellers de Junts davant d'aquesta situació, que com a mínim deu ser un pèl incòmode, no? Formen part del govern, la direcció segurament els diu una cosa, depenen d'un president de la Generalitat que no és del seu partit. També ha de ser una situació una mica...
Avui és de sentir els consellers. No en veig cap que realment pugui estar massa en contra és a dir, per perfil,
En contra o a favor?
En contra de... És a dir, no en veig gaires que tinguin el perfil que siguin favorables a marxar al govern.
Ah, d'acord.
Ara, si es parla del partit és una altra cosa, però parlant de consellers, No se m'han acut
cap. No, jo he sentit un tall del Consell d'Economia que deia clarament que avui havia enviat les partides pressupostàries a tots els departaments i que el govern havia de treballar. És més clar que l'aigua, cosa que no dubtava de què és exactament el que pensa. O sigui, no tinc claríssim que el Consell d'Economia no té cap intenció de marxar el govern.
És un govern de coalició. Els governs de coalició funcionen així. El president pot coincidir amb el del teu partit polític o pot no coincidir. Tu tens un pla de govern i vas fent i és cada setmana el Consell Executiu que et reuneixes i prens decisions. I, per tant, normalment, si hi ha rau-rau a fora, a dintre el govern hi ha més pau. Això sol ser així. I crec que el que volen és treure el màxim de profit de la governabilitat. No ja per tenir poder o no, sinó per poder fer canvis polítics, perquè queda clar que el pla de govern, per mi, és prou ambiciós pel que fa a la qüestió social i econòmica. Almenys, i amb això sí que estan d'acord els dos partits, on no hi ha acord, ja s'ha vist a les propostes de resolució, és com resoldre el conflicte Catalunya-Espanya. Això és evident. I continuarà així, perquè no hi ha trellat.
Els segles dels segles.
Maria, no sé si volies afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió.
Parlant ara que dèieu dels consellers de Junts, jo l'únic que veig és no només gent que no té ganes de sortir del govern, sinó gent que té ganes que s'acabi tot aquest circ. I o sigui, em fa l'efecte que el conseller Argimon, per exemple, n'està exactament fins als nassos i que potser fins i tot un dia diu, mira, doncs marxo jo i ja us ho fareu. Que això també, no sé fins a quin punt el partit ho té en compte, jo insisteixo, que sigui Albert Batet, que diu el que diu ahir a darrera hora. No crec, fins i tot des del punt de vista comunicatiu, em costa de creure que no sigui una estrabada que després diguin, ah, doncs mira, doncs potser no tenia tanta mala idea, anem a defensar a veure això com senta durant unes hores.
Jo insisteixo que no ho vaig trobar tan greu, eh? És a dir, no és allò de dir, farem una proposta de resolució formal per plantejar una qüestió de confiança, sinó que va dir, si es van incomplint els acords, potser ens plantegem això. És a dir,
Jordi, per això no... Perdona.
Ja.
Jo no respecto la teva opinió, però no pot ser que ho digui un grup parlamentari o el portaveu d'un grup parlamentari del qual el govern forma part. És que no pot ser.
No pot passar.
No, en públic, al Parlament, no es pot... En el debat de política general, que és l'acte més important del Parlament, en tota cada sessió parlamentària, per entendre'ns, cada període parlamentari, no té sentit que ho digui, si no és que s'ho ha tret de la màniga i després els altres diuen, bueno, i si és així també és molt greu.
Jordi, perquè si la conseqüència d'una moció de confiança, que tu l'aproves o no l'aproves, si no l'aproves, surts molt tocat. I si tu vols, i si algú vol que tu t'hi sotmetis, no és perquè vol que surtis reforçat. O sigui, perquè tu no estàs lligant la moció de confiança o la qüestió de confiança a dir ho estem fent tan bé que, i el nostre govern, on nosaltres formem part, ho està fent tan bé que sortirà el president i se sotmetrà a una qüestió de confiança. No és això. Parlar de qüestió de confiança en un context on s'està referint al que ell considera que són incompliments.
El que està clar és que el missatge és no anem bé. Això és més que evident. Ara, no és cap ultimàtum, no hi havia termini, hi havia una proposta vaga que això podria passar en el futur. No veig que... És a dir, no entenc massa per què s'ha considerat un casus belli.
Per la mateixa lògica que et porta a plantejar-lo. O sigui, la qüestió és de quina manera tu pots anar fent xin-xin-xin-xin i anar punxant i a veure els altres quan aguanten. I potser l'altre, i per part del president aragonès, diu, ah, sí, m'esteu tocant els nassos, doncs ara els tocaré jo a vosaltres. I monto la crisi que dura tot el dia. O sigui, al final, no és només d'ara, és Turull dient que això no pot continuar així. O sigui, al final, tens una opció molt clara, si creus que això no pot continuar així, que és marxar i plegar.
Però a més,
Maria,
és que fa dies que els
consisteix.
Que han dit o els que han posat el plantejament de marxar del govern són els des de Junts, ho han fet des de Junts. O sigui, el plantejament... Jo no he sentit
mai... La possibilitat.
Sí, bueno, però això, aquestes possibilitats, jo no l'he sentit mai parlar des d'algun conseller o el president de la Generalitat d'Esquerra. O sigui, els que ho plantegen són els altres. I el que tu deies, que no és tan greu, planteja-t'ho al revés. Planteja't que proposessin presentar una moció de censura, que és el mecanisme equivalent...
És el que fa l'oposició.
Sí, és el que fa l'oposició. Però ve a ser el mateix. O sigui, l'oposició és la que li demana al govern que presenti una moció de confiança, no, quan no pot presentar la moció de censura, és el mateix.
Perquè la moció de censura...
El pactat entre CUP, Junts i Esquerra Republicana es plantejava...
Ah, no, però això és la CUP que no està al govern. Però això era un requisit de la CUP, que no, la CUP que no està al govern, però els que estan al govern...
Estava dins del guió, eh? No, escolta, no trobo tan greu que cap de dos anys t'autoavaluïs.
Tu i jo ho veiem diferent, està molt clar.
Dins del guió la CUP no passa amb els socis de govern que estarà dins del govern.
Tu veus d'una altra manera, però és que en qualsevol democràcia parlamentària que el govern de coalició, el grup parlamentari que li dona suport, planteja una moció de confiança al president del govern de la Generalitat o del govern en aquest cas,
bueno, no, 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 li diu potser ho hauràs de fer, perquè clar, segons la llei és el president.
No, clar, clar.
I això presenta al Parlament i planteja la qüestió de confiança.
Sí, sí, sí.
Això per això la guanya eleccions automàticament al cap d'un mes i pico.
Imagina l'inofensiu que és, si és potestat del president.
Sí, un cop escoltat el govern, diu. Ja. Per tant, el president, jo suposo que avui ha volgut avançar i dir, un moment. A veure, digueu-me, tu, Pepet, tu, Maria, què? No. Què et sembla?
Clar, és el que precisament volia també preguntar-li al Marc Martínez Amat, que ens està escoltant des del Palau de la Generalitat, sobre el plantejament d'aquesta qüestió de confiança. És a dir, com es desenvolupa una qüestió de confiança i què és el que passa, Marc, quan es presenta?
La gravetat amb què han tomat Pere Aragonès aquesta amenaça de la qüestió de confiança té més a veure amb el que simbolitza l'amenaça en si que no pas amb la capacitat que té Junts per Catalunya de que això tiri endavant. Perquè la qüestió de confiança és un gest o un moviment que ha de fer el mateix president posant a votació ara ens diuen que finalment no hi haurà reunió de l'executiva de Junts per Catalunya avui, la que havien convocat, sinó que la faran demà telemàticament. Hi havia alguns consellers, per cert, com ara Jordi Puigneró i la consellera Victòria Alsina, que havien d'anar a Ginebra a presentar una iniciativa sobre ciberespionatge. I, per tant, entenc que per això estan fent aquesta... la faran telemàticament demà i, evidentment, per l'hora que és ara. Doncs deia, el fet és que la qüestió de confiança l'ha de presentar voluntàriament el president. No pot ningú obligar-lo, encara que ara hi hagi grups que estiguin proposant que el Parlament voti demanant a Pere Aragonès que s'admeti una qüestió de confiança, és com quan el Parlament vota que s'ha de cessar un conseller o el Congrés vota que s'ha de cessar un ministre. No depèn del Parlament, no depèn de les cambres legislatives aquesta decisió. Són decisions que corresponen als presidents, que poden fer el que vulguin, o a vegades quan el Parlament pugui votar que hi hagi eleccions. Això depèn de cada president. Per tant, l'amenaça en si no té cap efecte sobre Pere Aragonès. En tot cas, el que podria fer el Parlament, avui de fet des d'Esquerra també ho deien, és si volen posar el càrrec del president a votació, doncs que presentin una moció de censura. Aquest sí que és un mecanisme que activa un Parlament per poder rellevar un president en exercici. Per tant, no és tant el mecanisme en si, sinó el fet que s'interpreta des del govern, des de la banda d'esquerra, des de l'entorn del president, que quan Junts per Catalunya fa aquesta amenaça està dient que no té confiança en el president de la Generalitat i, per tant, que, en certa manera, li estan retirant el suport.
Doncs aquesta és una mica l'explicació que ens fa el Marc d'aquesta hipotètica qüestió de confiança que hauria de plantejar el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès. També hi ha una altra qüestió, que és el tema dels pressupostos, no? Què passarà amb els pressupostos davant de... Evidentment que primer hem de resoldre aquesta primera pantalla, eh? Però tenint en compte, suposant que tot segueix igual, que el govern continua d'aquesta manera, què creieu que passarà amb l'aprovació dels pressupostos, Anna?
Doncs el PSC ja s'ha posat bé, Giró també va estar... El conseller Giró no se'n va amagar, que havia estat sondejant i parlant amb el PSC, vaja, almenys això és el que va aparèixer fa uns dies. Comuns ja van votar pressupost en una altra ocasió. Estem en un moment de recessió, inflació i pujada de preus i dels interessos i, per tant, crec que aquí hi ha opcions perquè s'intenti fer, no serà fàcil ni barat, segur. Barat vull dir pel govern, però que es pugui fer una aprovació de pressupostos reforçada davant de la situació de crisi en què s'està.
A més que els pressupostos en realitat s'intercanvien les tornes, en el sentit que qui els proposa és un conseller de Junts i que, per tant, seria una mica estrany que Junts digués que no a una proposta d'un seu propi conseller. Altra cosa és que vingués d'una altra banda, però i potser no les tindria totes si el conseller no fos de Junts, però sent el conseller de Junts em sembla que no hi haurà cap problema, quan a més el que deia ara l'Anna, que el PSC ja s'hi ha posat bé, els comuns no seria la primera vegada i que tot plegat, en realitat, ja ha desvirtuat fa temps la majoria de la investidura, perquè aquí la CUP ja no hi compta ningú, però no hi ha hagut cap problema fins ara i no crec que en tinguin cap a partir d'ara tampoc.
Jordi.
No, penso exactament el mateix. No crec que en termes pressupostaris hi hagi cap problema. Si hi ha un problema és en termes de a vegades de càlcul electoral, em sap greu dir-ho així, perquè em sembla que estem davant bastant d'això, per les dues bandes, i després de diferents maneres de veure com conclou o com continua el segon capítol del procés, que hi ha moltes variables que no depenen exactament del govern, però n'hi ha masses que sí.
Digues,
Manel. No, és que no passarà res. Efectivament, trobaran suport per aprovar els pressupostos, ho discutiran entre els diferents membres del govern, perquè la discussió sobre els pressupostos sempre genera interessos diferents en funció del repartiment dels ingressos i de les despeses, i continuarem amb això, que és un procés etern que no acabarà mai.
Marc, explica'ns una mica quin és el calendari previst per l'aprovació d'aquests pressupostos.
Ara hi ha hagut una fase més interna del govern en què els consellers han negociat amb el conseller d'Economia el repartiment del pressupost, del conjunt de diners que disposaran, dels recursos, i per això avui el conseller Jaume Giró explicava que ja després d'aquesta negociació ha enviat a cada departament el que li tocarà, diguem, quins diners, quins recursos tindrà l'any que ve si tira endavant el projecte de pressupostos. La intenció del govern, seguint tots els tràmits i la maquinària interna, és al voltant, pel que va anunciar el conseller, del 20 d'octubre aprovar el projecte de pressupostos en el Consell Executiu i presentar-lo al Parlament, i després hi ha tota la tramitació parlamentària que, si no hi ha dilacions, portaria a que els pressupostos es votessin el desembre, finals de desembre, al Parlament per entrar en vigor l'any que ve.
Marc, en moviment, de moment no us han avisat que aneu cap a la Galeria Gòtica, res, eh?
No, i està tot aturat pendent de la reunió, diguem. Ara la qüestió no és tant com s'organitzen i preparen la compareixença, si ja està a punt, l'ha preparada o no, sinó que acabi aquesta reunió de Pere Aragonès i Jordi Turull.
Doncs, si us sembla, mentre estem pendents d'aquesta reunió, el que podem fer és anar fins a Fontejau, perquè, com dèiem, a les 9 ha començat aquest partit entre el Girona i el Madrid. Marc Mundet, bona nit.
Què tal? Bona nit, Anna.
En quin moment us trobeu ara mateix?
Doncs mira, ara mateix, just en aquest instant, arribem al descans d'aquesta estrena de la Lliga ACB pel bàsquet Girona, amb derrota momentània de l'equip d'Aito García Reneses, que perd de 9, 36 a 45, deixem-ho dir, en una nit històrica pel bàsquet català. 14 anys després torna a haver-hi bàsquet ACB a la ciutat de Girona, tot gràcies a una figura que avui juga també el seu primer partit després de la seva etapa als Estats Units, 13 anys després, com és Marc Gasol. Absolutament ple Girona-Fontejau, amb més de 5.000 persones, gairebé 5.500 persones, en el que de moment no està sent una nit del tot rodona. Ha començat el Girona guanyant de 12 punts al primer quart, però el vigent campió de Lliga l'ha capgirat de la mà de Mario Hezonja, el millor del partit, de moment amb 18 punts, i arribem al descans amb aquest marcador que et deia. Bàsquet Girona 36, Real Madrid 45.
Marc, et volia preguntar, malgrat el resultat en aquest moment, quin és l'ambient que s'ha viscut, sobretot des de l'inici del partit aquí a Fontejau?
Molt xulo, molt xulo. Tingues en compte que la ciutat de Girona va viure un autèntic trauma el que fa la seva afició al bàsquet, ara fa 14 anys amb la fallida, si us recordeu, del projecte a Cas Baio. Aquell projecte immobiliari es va endur per endavant un equip amb més de 40 anys d'història per endavant i la ciutat va quedar orfa de bàsquet ACB. Molta estona abans de que comencés el partit hi havia moltíssim ambient a les rodalies del pavelló, a tot el barri de Fontejau, amb problemes fins i tot pel que fa als accessos al pavelló, i insisteixo en aquesta idea. Fontejau és ple, 5.500 persones i una nit d'emocions, deixem-ho dir així, amb records, amb gent vella, amb gent nova, amb gent nouvinguda a l'afició gironina, que de moment, insisteixo en aquesta idea, no està sent rodona perquè el Girona està perdent, però la gran notícia és que torna a haver-hi bàsquet ACB a la ciutat de Girona.
Doncs veurem si el Girona és capaç de capgirar aquest marcador des d'ara i fins al final del partit. Gràcies, Marc, anirem connectant amb tu per saber el resultat d'aquest Girona-Real Madrid.
Fins ara, bon vespre.
Fins ara, que vagi bé, bona nit. Com que estem a l'espera d'Aragonès i de moment doncs, no tenim cap novetat, si us sembla, fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonès.
Falten 8 minuts per les 10 de la nit. De moment, cap novetat sobre aquesta compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i si us sembla, mentrestant el que farem és anar fins a Tarragona, perquè segur que heu sentit a parlar d'aquest episodi de pudors per culpa d'aquesta fuita de nafta, que va començar la matinada de diumenge a dilluns, si no m'equivoco, però una pudor que encara dura. Aquesta tarda doncs, també hi ha hagut aquest nou episodi. En un primer moment, Protecció Civil ja va dir que no era tòxic, que no era perillós, però sí que sembla que la població, evidentment, doncs, està preocupada i sobretot molesta per aquesta pudor. Per això volíem connectar també aquesta hora amb el corresponsal de RAC1 a Tarragona, l'Esteve Giral. Esteve, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Es nota encara avui la pudor a aquesta hora o no?
Sí, es nota a diferents punts de la ciutat. Aquest migdia, a primera hora de la tarda, doncs era ben perceptible, en alguns dels barris de la ciutat, i molesta. Jo, per exemple, estava al campus de Ses Salades, i l'olor a benzina, a gas, perquè us feu la idea, com si estiguessis en una mena de benzinera permanent o a tocar d'una zona acabada d'asfaltar. Per tant, una olor ben molesta, i si no saps de què és, doncs també preocupant.
Cara, la Maria Vila deia, ostres, però si la benzina fa molt bona olor, dic, home, no deu ser exactament això, no, Esteve, o què?
Clar, però imagineu-vos la sensació aquesta d'ensumar una estona benzina, que alguns segurament els hi pot agradar, no?, com comentava, però si estàs permanentment... L'altre dia un veí ho explicava molt bé, jo no visc a Tarragona, però un veí de Tarragona deia, és com dormir en una benzinera, no? Feu-vos aquesta idea, no? Poseu el llit, el plegatín, a tocar d'una benzinera.
Què, Maria, això no, no?
No, a veure, això m'he sentit una mica traïda perquè ha sigut un comentari ultracunyat fora de micro i...
No, però és que tens raó, a mi també m'agrada l'olor, vull dir que quan vaig a la benzinera m'agrada, però esclar, una cosa és una estoneta, un moment,
això seria una sobredosi,
i l'altra cosa és que aquesta imatge molt gràfica que deia ara l'Esteve, no?, de posar el plegatín allà a la benzinera i passar-te tota la nit. En fi, Esteve, més enllà d'aquesta petita broma que fèiem ara, explica'ns què és el que va passar, que és el que es va vessar exactament.
Es va vessar nafta, 150 metres cúbics, per tant, us hem d'imaginar una gran quantitat de nafta. És un derivat de l'hidrocarbur. Jo aquesta setmana parlava amb amics i amb companys químics. Aquí a Tarragona això de la química us podeu imaginar, no? La tenim per la mà, perquè tenim un dels polígons petroquímics més grans del sud d'Europa. I parlava amb companys químics i, clar, destacaven el fet de que l'hidrocarbur, un hidrocarbur com la nafta, depèn de la concentració perquè sigui perillós per la salut, però no és bo ensumar-lo permanentment. El que es produeix la matinada de diumenge a dilluns és una fuita, un vessament d'una gran quantitat de nafta, i això produeix doncs una gran bafarada, perquè us feu la idea, doncs una gran pudor de benzina i de gas. Si aquesta concentració fos molt, 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 molt elevada, arribaria a un punt doncs, que podria arribar a provocar mareig i problemes físics sobre la salut de les persones. Però per la quantitat que es va vessar, el que tenia clar Protecció Civil i els especialistes que mesuren des del Departament d'Acció Climàtica i de Qualitat Ambiental de la Generalitat és que no era perillós per la salut ni tampoc perillós per la seguretat de les persones. Per això no s'informa en un primer moment. Aquesta és la justificació que dona la Generalitat. Però al cap de 10 hores era tan intensa aquesta olor, era tan gran la preocupació de desenes, de centenars, de fet, de persones que trucaven al 112 que es van haver d'arribar a donar explicacions. I aquí hi ha l'origen de la polèmica, és a dir, per què la gent ha d'ensumar durant hores un producte, pensar si això és o no perillós per la salut, pensar si això és o no perillós per la seva seguretat, de barris que viuen en molts casos a prop del polígon petroquímic sud, en aquest cas es va produir el vessament aquí, a l'empresa Cesa, Asfaltos Españoles, i es va informar molt tard, i aquí hi ha tot el, diguéssim, la mare dels ous d'aquesta polèmica, d'aquestes crítiques i d'allò que explicàvem fa una estona, de que la Generalitat s'ha compromès a millorar la comunicació.
És el que t'anava a dir, no? Que hi ha hagut una roda de premsa avui expressament per tractar també aquesta qüestió, i no sé si s'ha arribat a dir, no?, un canvi de protocol, que s'informi des d'un primer moment quan hi hagi un vessament, encara que es consideri que no pugui ser perillós, si hi haurà algun canvi, creus, en aquest sentit?
La idea és aquesta. Veurem com s'acaba articulant i com s'acaba acordant i posant allò negre sobre blanc. Però la idea és aquesta, que encara que no sigui perillós per la salut, que s'informi puntualment, que s'informi ràpidament i que s'informi bé, explicant doncs, aquesta concentració d'aquest producte, provoca ara mateix aquestes males olors, això no és perillós per la salut, això no té impacte, o sí que en té i, per tant, us heu de confinar a casa vostra. Si passés això, el protocol emetria avisos a l'instant i no passaria el que ha passat aquesta setmana. Però el que es vol canviar és, en cas de que no sigui perillós per la salut, en cas de que no suposi un perill, un risc per la població, informem de totes maneres. Perquè si no, el que s'acaba generant és aquesta sensació de que no t'ho estan explicant, falta de transparència, falta d'informació, alarma, allò de ferir una mica les susceptibilitats, de sentir-te enganyat. I això és tot el que es vol canviar. D'olors i de males olors a Tarragona, fa 15-20 anys, quan jo vaig començar a treballar per tot aquest territori, eren molt més freqüents que ara. Per tant, en això hem guanyat. I això s'ha de destacar, també. És a dir, la indústria petroquímica...
Potser també fa que la gent estigui més alerta, ara, quan sent algun tipus de pudor que no és gaire habitual, no?
Sí, segurament sí, Anna. És a dir, hi ha més sensibilitat, també ha canviat molt en tot aquest temps, molta més sensibilitat ambiental, molta més consciència de que la qualitat de l'aire que respirem és fonamental també per la nostra salut, i això, que jo crec que és molt bo, fa que també sigui molt més exigent amb la indústria petroquímica i també amb les administracions, en aquest cas la Generalitat, que és qui ha de vetllar i informar puntualment de tot el que passa. Afortunadament, cada cop les coses es fan millor, no es fan prou bé, perquè encara segueixen passant incidents com aquest. Sí que és veritat que encara falta la investigació, però segurament vinculat també, i ho recordareu, a les pluges, als aiguats de divendres passat, de Santa Tecla, que també en parlàvem. Gran acumulació d'aigua és el que va acabar provocant que en un dels dipòsits es produís el vessament. És un accident. Accidents hi poden haver, això està clar, i més quan tens un dels polígons petroquímics més grans del sud d'Europa. Però informa ràpid i, sobretot, treballa bé i treballa fi. Segurament també s'haurà de saber si aquests treballs es podien fer més ràpid. Demà som dijous, això passava dilluns, i segurament les males olors i les pudors encara les haurem d'anar suportant fins demà dijous. Hauran passat 4 dies des d'aquest episodi, aquest vessament de la nafta.
Això d'anar a preguntar si hi ha alguna mena de previsió de dir, doncs home, 2 dies més, o això es podrà recollir, fins i tot em sembla que he llegit que una de les opcions era tirar-hi escuma per sobre, no sé si teniu més o menys previsió, l'empresa ha dit quan més o menys es podria acabar amb aquestes pudors.
Es va tirant escuma mentre es fan els treballs, de manera permanent. De fet, se'n van tirar des del primer moment. Si no s'hagués tirat escuma, segur que la pudor seria molt més forta, i jo no ho sé, no tinc els coneixements tècnics com per manifestar-ho i per assegurar-ho, però potser també es posaria en risc a la població. El que se'ns explica és que, com a mínim, fins demà encara s'haurà d'aguantar l'olor, i aquests treballs, en principi, haurien d'acabar tancats demà. Veurem com evolucionen. Sí que és veritat que ahir se'ns va dir que durant el dia d'ahir ja havia d'acabar resolt l'incident. Estem a dimecres, encara no ha passat. Demà és dijous. En principi, la previsió és que demà quedi tancat aquest lamentable incident, accident, digue-li com vulguis, que ha fet doncs, que els tarragonins i tarragonines hagin hagut d'ensumar aquesta olor. I compte, també ho explicàvem dilluns i dimarts, una olor que es va arribar a percebre fins i tot al Penedès, que coneixes prou bé, al Garraf, i també fins i tot a la comarca del Maresme en alguns punts.
I Esteve, ja per acabar, no sé, avui em sembla hi ha hagut una manifestació, també gent doncs, queixant-se per aquesta situació. No sé si creus que hi ha una certa sensació de cert perill al voltant de la petroquímica, em refereixo també després d'accidents com els de Iqoxe, ara aquest vessament, que evidentment no té res a veure, però aquesta sensació que ja m'imagino que per si viure al costat de la petroquímica doncs no deu ser el més tranquil·litzant possible, no sé si episodis com aquest fan que encara creixi més aquesta sensació una mica de preocupació.
Aquesta és una de les claus. L'accident, l'explosió a Iqoxe el gener del 2020 fa que generi una enorme desconfiança i que es trenqui molt del camí que s'havia aconseguit recórrer entre aquesta mena de pacte, no? De dir, vivim a prop però fem les coses bé. El 2020 es trenca absolutament això, i incidents com el d'aquesta setmana el que fan és que la gent torni a desconfiar, torni a pensar que l'estan enganyant, torni a pensar que li estan prenent el pèl. De fet, la delegada de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, aquesta tarda admetia clarament que no és el millor per guanyar la confiança de la població, coses, situacions com les que s'han viscut durant aquesta setmana. Aquí hi ha molta cultura de risc i de seguretat industrial, perquè fa molts anys, anys 60, que es comença a implantar la indústria petroquímica, però la seguretat, la confiança, també passa amb les persones, és allò que pots guanyar i donar-li força durant molt de temps, però que es trenca rapidíssimament, no? Per tant, compte amb això de que la gent tingui la sensació que li estàs prenent el pèl.
Doncs, Esteve, moltíssimes gràcies. Estarem pendents a veure si demà doncs, realment s'acaba aquest episodi de fortes pudors. Gràcies, Esteve, que vagi bé. Bona nit.
Gràcies, Anna.
No us acomiado encara, encara que siguin les 10 i pràcticament dos minuts. No fos cas que tinguéssim aquesta compareixença de Pere Aragonès, però si us sembla, de moment el que fem és actualitzar la informació. Doncs, en fi, digues, Josep Manel, què volies dir?
No.
Que anava a dir, jo no sé si acomiadar-vos o no, perquè,
no, ens estem,
clar,
aquí fent
estem veient
gestos,
moviment
però,
aquí a les portes del Palau de la Generalitat.
No.
I dic, a veure...
No, però sembla que, com que hi ha tant moviment, doncs, aleshores, és possible que passi alguna cosa. El que passa que aquesta cosa, però mira, jo descartaria el tema de dissoldre el Parlament i hi hagi eleccions, jo crec que això no passarà, però millor hi ha altres tipus de canvis, no? El tipus de decisions i canvis, sí, de govern. Una crisi de govern.
Dir, heu començat
govern,
la tertúlia,
no?
Veient-ho tot molt bueno, fàcil, no, i ara ja a les 10 i 7 minuts.
No.
Ja, ja no ho teniu tan clar, crec, eh?
No, que hi ha un cert consens que segurament no es trencarà el govern, però que pot haver-hi... És a dir, segurament no pot quedar així la cosa. Doncs a mi m'ha fet pensar això de veure Laura Borràs ara entrant a la Generalitat. M'ha fet pensar que potser ella pogués ser objecte d'algun aquest canvi de peces.
Maria, no sé si volies dir
que
alguna cosa més.
Que creus que Laura Borràs entraria al govern?
Jo tinc molta imaginació i se m'ha acudit això, perquè no sé per què ara hauria d'entrar Laura Borràs.
Anna, tu també hem vist totes aquestes imatges, no sé si t'ha donat alguna pista, com ara deia el Jordi, o...
Crec que no hi ha gaire gent interessada dintre de Junts, crec, ni tampoc dintre del govern, que Laura Borràs sigui vicepresidenta del govern. Ni, i la primera de totes és ella mateixa, crec, però potser s'ha arribat a plantejar, perquè amb el temps que han estat reunits hi ha hagut de tot. Llegeixo en algun digital que fonts coneixedores de la trobada diuen que Aragonès hauria donat 3 dies a Junts perquè aclareixi el seu posicionament. I si conto 3 dies vol dir que l'1 d'octubre, dissabte, han de dir que què faran o que no faran.
L'1 d'octubre?
Clar, vull dir, no sé. Jo pensava que això era un toc d'atenció del president, però ara ja no sé què és.
Marc, teniu alguna novetat d'aquests moviments que hem vist en directe també, d'aquestes entrades i sortides al Palau de la Generalitat?
Mira, ara ho estava preguntant. El que em diuen, de moment, és que Laura Borràs l'hem vist entrar, però no està dins de la reunió ara mateix entre el president i Jordi Turull. Diu, deu estar, una opció és que estigui amb el vicepresident, al despatx del vicepresident. El vicepresident té un despatx al Palau de la Generalitat, i en tot cas no s'ha incorporat, almenys per ara, en aquesta trobada, que no vol dir que no ho facin els propers minuts. També una altra deducció, que la compareixença del president va per llarg, perquè evidentment si s'incorpora més gent a la reunió vol dir que encara hi ha estona per parlar.
Sí, és que es fa, no us han desconvocat.
És una altra opció.
Que
no
I vol dir també que el posicionament no està tan clar, no? També, potser, perquè si s'està allargant i si s'incorpora més gent, o possiblement s'incorpora gent a aquesta reunió, vol dir que les coses tampoc no estan clares.
Jo començaria a plantejar que des dels esports ho acabin d'explicar, sí, perquè a més segurament ho faran millor.
Home, millor que nosaltres. No. Home, què dius? Ara,
volia dir que per un espectacle d'aquest tipus potser és més adient fer-ho des de la secció d'esports.
No crec que s'incorpori ningú a la reunió, ningú més, sinó que s'estan trobant a fora, és això, el despatx del vicepresident. Suposo que perquè Turull els expliqui en acabar què és el que han parlat, no?
Vaja. Home, fa força gràcia que hagin sortit... És que tot plegat és un teatre que una mica dolentot, perquè han sortit els consellers de Junts i al cap de 30 segons ha entrat Laura Borràs com si s'haguessin intercanviat 4 paraules i uns sobres a la cantonada amb el carrer del Bisbe. O sigui, quin sentit té tot això?
Tu també tens imaginació.
Bueno, però és que clarament...
I què hi havia els sobres, hi ha hagut... segons tu, Maria? Tu què penses?
No sé, missatges d'amor secrets pels consellers d'Esquerra o qualsevol altra cosa que hi ha en aquest punt de... És tot tan grotesc que ja no em sorprendria res.
En fi, m'arrisco a acomiadar-vos amb el risc de que just marxeu per la porta i comparegui Pere Aragonès. No, si us veig que encara esteu per aquí al passadís, no patiu que us cridaré. Sí.
La Maria i jo ens anem junts. O sigui,
mira, doncs tornareu junts també, si és necessari.
Tu creus cada dia en públic que m'acompanya a casa?
No, això no ho he dit. No t'he dit ni el nom.
Això, Maria, ara ho has dit tu.
El destí
ho
has dit tu.
Ara baixàveu l'ascensor junts.
Perdona, però el destí l'has dit tu, jo només he dit que marxàvem junts.
En fi, Jordi Cabré, Maria Vila, Josep Manel Silva...
Bueno, els dos ens agrada la benzina, mira.
Va, vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Fem una petita pausa i de seguida hi tornem amb el Guillem i la Paula Erga. Fins ara.